restaurant Caníbal a Berlín, amb Gemma Safontria.
Algunes dates assenyalades es caracteritzen pel consum massiu de pastissos. Si ens pregunten per què el dia 6 de gener mengem tortell de Reis, una gran majoria respondrem que ho fem per tradició o perquè sempre s'ha fet així. També existeixen els tortells de Sant Pau i els de Sant Antoni, que no tenen tanta fama i que van lligats al santoral. Antigament, cada sant tenia associades unes postres que s'elaboraven i es consumien aquell dia concret de l'any. Però la fe ja no compta en tants adeptes i els sants han deixat de ser motiu de celebració. Tortells, sares, pastissos massini i braços de gitano són clàssics de la pastisseria que tot bon llèpol ha tastat alguna vegada a la vida i que, malauradament, cada dia costen més de veure als aparadors. Perquè la de pastisser és una professió artesanal i sacrificada, però sovint poc valorada. Llarga vida a la pastisseria. Cheesecake munching on a cheesecake munching on a cheesecake. Yeah. Cheesecake munching on a cheesecake munching on a cheesecake. Yeah. Cheesecake gobble gobble cheesecake.
Avui els del Caníbal ens hem muntat una ruta particular per saber si els pastissos de tota la vida estan en perill d'extinció. She's crazy over cheesecake all the time. La primera parada la fem al carrer Aragó 228 de Barcelona, a una de les seus de La Pastisseria. L'altra és al carrer Via Augusta 166. L'ànima de La Pastisseria és Josep Maria Rodríguez, un artesà del dolç que amb una explosió de colors i formes transforma l'aparença dels pastissos de tota la vida.
Josep Maria Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
M'has d'ajudar perquè jo busco unes postres clàssiques, tradicionals.
Doncs nosaltres sempre als clients el que els preguntem és què els hi ve de gust, què els agrada, si volen alguna cosa més àcid, més lleuger, xocolata. Intentem una mica guiar-los cap al que els hi ve de gust i a partir d'aquí doncs, explicar la nostra carta individuals.
La cirera seria l'estrella dels individuals, el que és marca de la casa.
Sí, la cirera és amb el que vam començar fa 8 anys ja. És un record d'infància que a casa dels meus avis doncs, tenien cirerers i fèiem cireres amb iogurt i xocolata amb llet i avellanes, i d'aquí vam pensar doncs, en fer un pastís individual que tingués la forma de la cirera. Una base de galeta amb xocolata amb llet i avellana, després hi ha un pa de pessic sàcher, a l'interior tenim una compota de cirera i un cremós de iogurt i una mousse molt lleugera de cirera, i tot això doncs, amb la forma, perquè s'ho imagina, no?, amb la forma de cirera i glacejat brillant, vermell, i un palet de xocolata a dalt, no? Sí, a nosaltres la tradició ens encanta i sabem que gràcies a la tradició que a Catalunya doncs, tenim la sort que hi ha molta tradició pastissera i intentem que els clàssics mantenir-los, doncs, donant-li el nostre toc, però sí que a la carta tenim el Sacher, tenim el Massini. Ara estem treballant en fer una sara, que em fa molta il·lusió.
I estàs treballant amb una sara, això està molt sí. Bé. Explica'ns què voleu fer.
Per una celebració familiar vam anar al restaurant al costat de l'Alquímia i vam provar una sara que estava espectacular. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a pensar, no? Vam pensar amb la meva dona, ostres, ens agradaria fer un homenatge a la sara, tenir-la a la vitrina, perquè realment el Massini funciona superbé, la rebuda dels clients ha sigut molt positiva i el Sacher també, i busquem doncs, això, una sara amb un biscuit molt esponjós, aquesta ametlla torradeta, vull dir, una mica també el record d'abans, que sí que la sara estava cada diumenge a la taula, no? Cada any la nostra forma de celebrar el nostre aniversari és crear un pastís diferent. Hem creat el pastís del 8 aniversari, que porta una cobertura valrona molt, molt especial, perquè és una cobertura que té un toc de sal i està feta amb mantega també, i és molt cremosa en boca, i això ho hem combinat amb un esponjós de vainilla, un cruixent de cacauet caramelitzat i una mousse i un cremós d'aquesta cobertura.
Definir un perfil de client, és a dir, per exemple, unes persones o una parella jove compra un individual o un pastís més modern i, per exemple, una parella o unes persones més grans es decanten més cap a un Massini o cap a un Sacher?
Doncs al principi nosaltres vam voler tenir els clàssics, no? Perquè volíem tenir un ventall de pastissos que hi haguessin els clàssics que no fallen mai, i mica en mica quan la gent ens ha anat coneixent doncs potser sí que s'ha volgut arriscar un dia, doncs mira, avui provaré, ja he provat el Massini molts dies, avui provaré aquest altre. i amb els individuals potser sí que és més fàcil arriscar perquè és un format que es pot compartir. A vegades la gent per sopar agafen 4 o 5 individuals en comptes d'un pastís, els tallen, comparteixen i poden provar coses més diferents, no? Però ha estat més l'anar-nos coneixent, que sí que s'han anat arriscant mica en mica la gent a provar coses noves, i el tenir aquests pastissos més clàssics ens ha ajudat a entrar a més públic, no?
Estem tota l'estona davant de l'aparador, però segurament hi ha, on hi ha el centre neuràlgic de qualsevol pastisseria és en l'obrador. Ens permetries entrar i veure com treballeu?
I tant, acompanyeu-me, sí, encantat. Above the clouds, I found a place where I can be without a trace.
El Josep Maria Rodríguez és una persona discreta i senzilla. Moltes coses han canviat en la seva vida en els últims anys, però la passió que el va portar a guanyar la Copa del Món de Pastisseria el 2001 es manté intacta. Entrem a l'obrador, el somni de tot golafre.
Bon dia.
Hola, bon dia. És una batedora, no?
Una batedora, sí. Ara aquí estem muntant un merengue, que ve a ser sucre i clara d'ou. Recordo quan vaig començar amb la meva àvia, no?, el cap de setmana, que em va atraure molt perquè era juntar ou, sucre i posaves un producte al forn i canviava, no? Aquest punt de màgia. De...
La xocolata és el producte estrella de la pastisseria?
Penso que molts pastissers podrien dir el mateix, que és el nostre producte estrella, no? Nosaltres treballem amb Valrhona i treballem entre 6 i 10 orígens diferents de cobertura.
Hi ha una certa campanya a un element que jo crec que ha de ser bàsic en pastisseria, que és el sucre. Vull dir, el sucre en aquests moments, diguéssim, que no estaria en el màxim de la seva popularitat.
Tots els pastissers en general estem fent pastisseria menys dolça. Òbviament ha de tenir un punt dolç, però sí que s'està fent una pastisseria més lleugera, menys dolça, i amb això hi ha hagut un canvi bastant important. Penso que a vegades ja el sucre està present en productes que no haurien de portar sucre, o sigui, no, potser no és el problema del pastís del diumenge, sinó en altres productes industrials que porten sucre afegit.
També hi ha un altre factor que crec que us afecta en el món de la pastisseria, que és el tema de les intoleràncies, de les al·lèrgies.
Cada cop hi ha gent amb més intoleràncies i nosaltres ja tenim un producte, bueno, dos productes a la carta, i estem pensant en un altre producte també que sigui també sense làctic. Això ens motiva, no, de pensar i crear productes nous. Tenim un pastís de xocolata amb un pa de pessic sense farina i sense fruit sec que funciona molt bé amb la gent que són diabètics i que són al·lèrgics durant la setmana. És una preparació per al cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge són els nostres dies forts, que és més acabar producte al moment per tots els clients que venen, i durant la setmana ens estem preparant per aquests 3 dies forts.
L'amor pels pastissos el comparteix des de fa uns anys amb la seva parella de vida i de professió, l'Ana Lucía Jarquín. When the night has come. El Josep Maria reflexiona sobre els reptes que afronta el sector per mantenir i conservar la tradició pastissera.
Bueno, tenim la sort que sí que hi ha pastisseries que toquen aquesta pastisseria potser un palet més clàssica i ho fan molt bé, no? Ara em ve al cap a Foix de Sarrià, o penso que potser Lis també, i n'hi ha moltíssimes altres que ningú se'm enfadi, però que sí que segueixen fent el tortell, el braç de gitano, i són peces que estan boníssimes, no? Vull dir, nosaltres intentem combinar una mica el clàssic i el modern, però és important que no es perdi aquesta cultura pastissera d'aquests pastissos, no? Perquè al final també interessa que la gent jove conegui el que és una Sara, el que és un Massini, el que és un tortell, no? Perquè segueixin les generacions i seguim tenint aquesta cultura pastissera tan bona.
Però vosaltres teniu hàndicaps, vosaltres teniu inconvenients, perquè al costat tens un local que ofereix croissants, ofereix dònuts, podríem dir que és pastisseria industrial.
Sí, jo penso que contra això, doncs, el que hem, tot el gremi de pastissers intenta és com defensar l'artesania, no? Que és un producte de qualitat, que hi ha una feina darrere, que és artesà, que no està elaborat a una indústria, no? Això és el que nosaltres hem de lluitar, doncs, de defensar que és artesà, no?
Heu de defensar el que és artesà, però heu de ser competitius, i això suposo que es tradueix en el preu.
Sí, nosaltres quan vam obrir fa 8 anys, doncs, teníem molt clar que no volíem ser cars, volíem tenir una qualitat preu, doncs, raonable, i uns 4 euros i mig a l'individual, ajustar-nos al màxim per poder arribar a la màxima clientela possible. També les xarxes socials han ajudat, sobretot Instagram, que és molt visual, el que seria el món de la pastisseria, ens ha ajudat moltíssim a donar a conèixer la nostra feina, no? Costa, perquè tot costa, no? Però quan estàs treballant amb el que t'agrada i és la teva passió, et sents una mica afortunat poder treballar del que sempre m'ha agradat des de petit, fer els nostres productes, tenir el nostre local, però, bueno, òbviament, doncs, té els seus sacrificis, no? Penso que, per exemple, el gremi de pastisseria a Barcelona o la quantitat d'escoles que hi ha avui en dia que estan plenes d'alumnes, i això és una cantera molt important de que la gent jove vol estudiar pastisseria, que això és una cosa molt important, no?
Josep Maria, ha estat un plaer, moltes gràcies per acollir-nos, i ara, si et sembla, nosaltres seguim amb la nostra ruta pastissera d'aquest cap de setmana. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Deixem Barcelona per anar ara a Santa Coloma de Farners, on trobem un dels grans clàssics d'aquest país, la pastisseria Tullar.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Vinc aquí perquè m'han parlat molt bé d'aquesta pastisseria.
Bueno, de fet, ja t'estàvem esperant, ja ens ensumàvem que vindries.
Que hi ha hagut un ocellet que us ha explicat alguna cosa.
Sí, correcte, en Salvador ens ho va dir l'altre dia que vindríeu avui.
És a dir, l'ocellet ha estat el Salvador García Arbós.
L'Andreu i el Francesc Climent són part d'una nissaga que porten la pastisseria en l'ADN. El seu besavi, el Francesc Trias, va obrir el 1894 la botiga modernista on avui segueixen els seus nets. Parlen del seu ofici amb passió i orgull, d'una manera de treballar artesanal que cuida cada detall de l'elaboració pastissera.
Expliqueu una mica la història d'on neix la pastisseria, perquè em sembla que el vostre besavi era un apassionat pels dolços.
És així, el besavi venia d'una família de flaquers i va voler dedicar-se, doncs, als dolços, a la dolceria, a la pastisseria. Aleshores, el besavi, bueno, anar investigant amb el món de la pastisseria, va començar a fer unes galetes i va crear una sortit galeter que es constava de 4 galetes. L'una era una teula, que és la típica, és la galeta rodona, que aleshores es deia barret de capellà, que era perquè els adoblegaven. Quan sortien calentes del forn, els adoblegaven i semblaven els barrets que portaven els capellans. Aleshores, per això es diuen teules o barrets de capellà.
I els capellans estaven contents?
No. I després, aleshores, aquí també va haver una mica de trifulca. Al final va acabar quedant només la teula, però al poble tothom sap que eren barrets de capellà. Aquesta galeta la va voler complementar, doncs, amb unes altres galetes per fer una sortit, i va fer un crocant, que en diguem el virulet, que és una barra de crocant amb ametlla gruixuda. Després, un altre format que va fer va ser un crocant, però amb una ametlla més fina i embolicat en pasta de neula, que em va dir la Delícia. Una altra quarta, que era un tubet de pasta de neula, que la va farcir de praliné.
I és una passió que ha passat de generació en generació, perquè vosaltres sou
la quarta generació.
Sí. Sí,
i veu tenir sempre clar que us volíeu dedicar a això? Veu tenir algun dubte o com va anar?
Home, sempre tens dubtes, o hi ha altres coses que t'agraden, però ens tirava molt, també.
Sempre s'ha continuat fent el mateix, o sigui, no hem perdut, que no hem hagut d'anar a recuperar res. Sempre hi ha hagut una continuació, una continuïtat de tot el que s'ha anat fent. Aleshores, aquí dintre tenim llibretes escrites encara de puny i lletra de l'avi, del besavi, esclar, hi ha fórmules que saps que tu els has traspassat per no fer servir el paper, però és la mateixa. Tot s'ha mantingut sempre, doncs, de la mateixa manera que es havia fet, evidentment, amb l'adaptació a l'època, no?
Aquest és un dels problemes que tenim de vegades amb matèries primes, que de vegades no trobes la mateixa qualitat que podies trobar, doncs, fa 50 anys enrere.
Que si la matèria prima ja no és bona, no?
Sí, s'ha de començar cuidant això, és el principal, i després, bé,
Això, un altre invent que va fer l'avi va ser el torró de Sant Jordi, que de fet no era un torró primerament perquè va fer-ho per un Sant Jordi, que era per un senyor que es deia Jordi. Tres capes de llema amb tres capes de crema de mantega al mig, cobert amb llem i cremat. Potser un dels pastissos que més els agraden a la gent és el pastís de pasta follada amb maduixes. Després, potser els de ratafia.
La falera pels pastissos no varia, però sí que els temps canvien.
A missa, abans de missa s'omplenava i quan sortien de missa la pastisseria al costat, nosaltres estem al costat de l'església, doncs la pastisseria s'omplenava. Que aleshores aquest canvi social que hi ha vent, que cada cop a missa hi ha menys gent i els que hi ha cada cop són més grans i poden menjar menys, tampoc no venen a comprar. Per tant, et quedes a casa, no surts a comprar, per tant, el que és el postre, el que sigui l'esmorzar o el que sigui, tu compres el dia que vas a comprar en el súper i no té res a veure el producte que puguis comprar allà, que et duri 3 dies o 5 o 8 o un mes, amb el que tu puguis comprar en el dia a dia. Per exemple, el sucre s'està fent molta campanya, no? I de la mateixa manera s'està fent campanya dels celíacs i el gluten, no? No és un problema de que no haurien de menjar pa. És un problema que haurien de vigilar les farines que es venen. Aleshores, és clar, el que dèiem de la importància de saber quina matèria prima estic comprant i què m'estan venent, no? Que si vaig buscar una matèria, una farina, que tingui el doble de proteïna o el triple perquè jo pugui fer un pa que no només tingui molta més força, tingui molta més durabilitat i a més encara hi acabo afegint un no sé quin enzim o no sé quin no sé què, que aleshores, clar, es acaben despertant al·lèrgies o intoleràncies o coses. Però nosaltres l'únic que diguem és menjar poc i pa i bé, i menjar saludable, evidentment.
Us sembla bé si anem a veure aquest obrador centenari que tenim i a veure on treballeu?
Som-hi.
L'obrador de la pastisseria Tullarro és gran i és el testimoni mut i respectuós de les hores acumulades, dels esforços vessats de tota una família per un ofici, el de pastisser, que han fet la seva vida. Després de tants anys, l'Andreu i el Francesc són una mica filòsofs de la vida.
Aquí tenim els neulers. Aquest és que quasi no el veieu, però aquestes són on es fan totes les neules.
Totes les neules?
Torpes, es... virulets, tot es fa aquí. És la pasta de neulers, que seria com una màquina de creps, no? Diguéssim, sí. Les resistències. I aquí es fa doncs, la pasta de... aquesta, la pasta de neules i de les delícies.
Aquest és el vostre espai de feina. A quina hora entreu?
A les 5 o a les 6.
A les 5?
En principi, els dies... Si no hi ha res... Els dies
si
normals...
no hi ha cap diada ni res. Intentem fer un horari normal, diguéssim, de les 5 a les 6 a les 2, i ja està.
I quan hi ha una diada, entreu a les 5?
De vegades més aviat, a les 2 de la nit.
A les 2 de la matinada?
Sí. De vegades, sí.
Creieu que la gent és conscient de la feina i les hores que vosaltres dediqueu a treballar?
És que, per exemple, la gent no té consciència de lo que es tarda a fer una cosa, i més cada dia anem en un món on ens porta cada dia més immediatesa, no? I tot ha de ser més instantani. Una pasta de fulles comença avui i s'acaba demà.
La competència que teniu és dura. Ahir, mentre estàvem preparant per pujar cap aquí, ens vam dedicar amb la Susana a mirar preus del que es podia trobar comprant pastissos congelats. Un massini congelat, no us diré lloc, 9 euros. Un braç de gitano de 8 racions, 6 euros. Un pastís de formatge individual, 1 euro. Això ha de ser complicat amb lluitar-hi, vull dir, també hi ha una...
Impossible, no és que no és complicat, és que és impossible.
Aquí és el que anava a dir.
Ha de ser... banda, jo no entenc, o sigui, no entenc com poden donar un quilo de producte com estan donant per aquest preu, perquè és que, hosti, si jo la matèria prima que gasto ja és a 7 i 8 i 10 euros al quilo, no sé com pots donar un quilo de pastís a 7 euros, perquè dius, aleshores, qui treballa, no? Però trobem gent que ve, a vegades, de molt lluny, de dir, ostres, vinc a buscar una pasta de full, un tortell de massa pa, una galeta, el que sigui, que, ostres, no ho trobo tan lloc, no? I aleshores et trobes que gràcies a això, doncs, podem d'això vivim, no? D'aquesta gent que encara valora i aprecia això. Dintre de la societat som una minoria, per això cada dia menys pastisseries. O sigui, entre que la feina ja és complicada, l'ofici és complicat, trobes que et falta personal per treballar perquè la gent no vol treballar cap de setmana, no vol treballar aquests horaris, tot és complicat. Clar, ens trobem, hi ha fleques que estan, diguéssim, entre cometes, trepitjant molt el món de la pastisseria, no? Com arribem de lo que es fa a la pastisseria a lo que puguis arribar a trobar a qualsevol altre lloc? I el que han fet és anar, diguéssim, a... per dir-ho malament, a rebentar el mercat de la pastisseria. Què han anat a buscar? Rebaixar costos i poder expandir i vendre doncs, en més llocs possibles. Portàvem una vida abans, no? Sobretot a poble, no? Que vivies a fora, no? Ja sigui feines de camp, feines de desgast físic. Aleshores, els nivells de greixos i de sucres que hi havia és que no eren res de l'altre món. Per què? Perquè es cremaven. Evidentment, si tu vols menjar el que menjaves fa 50 anys, però vols estar tot el dia sentat en un despatx amb 23 graus, doncs esclar, ni cremes físicament, ni cremes calories, ni has de protegir-te del fred. La veritat és que el paladar està molt deteriorat amb la gent, pervertit, perquè bueno, des del moment en què tu un producte de baixa qualitat i has acabat acostumant, doncs tu t'has adaptat a... O sigui, tu, la teva boca s'ha acostumat al glutamat monosòdico, doncs quan una cosa amb sal no en fas prou. Bueno, ja et dic, ens hem trobat amb gent que ens diu, no, és que a mi la nata no m'agrada, o a mi la crema no m'agrada, o a mi la pasta de full no m'agrada, i a vegades li fas provar una cosa, i a vegades, sobretot en entorns així més propers, no? De dir, hosti, amb confiança, hosti, provo, menja-t'ho, i si no t'agrada, escupo, que no m'ofendré. Vull dir, però hosti, vull que ho provis i vull que em diguis, a mi això no m'agrada. I la majoria de vegades que he fet aquesta prova se l'han acabat menjant.
Doncs Andreu, Francesc, moltes gràcies i acabarem dient que visca la pastisseria, visca els pastissos i visca sobretot l'artesania.
El material d'aquest reportatge va ser enregistrat abans del confinament per la Covid-19. A la fase de represa hem parlat amb el Josep Maria Rodríguez i l'Andreu Climent per saber, 4 mesos després, com estan la pastisseria i Can Tullarro.
Les botigues les vam tancar el 18 de març. El 15 de maig hem pogut obrir a Aragó, que estem molt contents amb la rebuda de tota la gent del barri. I, bueno, mica en mica anem fent. I ara, l'1 de juliol, doncs, hem pogut obrir via Augusta.
Adaptant-nos al nou dia a dia, una mica això, no? Sobre encàrrec més que sobre l'expectativa de què passarà, no? Ara sembla que es mou una mica més les coses, no?
La sala, doncs, vam començar amb un aforament limitat, mica en mica ens hem adaptat a les fases, i a l'obrador, doncs, també s'han aplicat les noves mesures, doncs, treballar amb guants, que de fet ja hi treballàvem, però sí que treballar amb mascareta, proveïdors, però sí que s'ha de netejar tot bé, intentar fer les coses el millor possible per donar tranquil·litat als nostres clients.
Per tant, el futur que ens espera és aquesta crisi que acaba de començar, que no sabem quan durarà. Però el que passa que nosaltres tenim una realitat que és propera, que és local, no? Tenim un producte de proximitat, d'artesania, de qualitat, doncs continuar treballant com sempre amb el mateix tipus de producte, amb la mateixa qualitat, amb la mateixa il·lusió. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adonen. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig.
Un reportatge de Dani Jiménez, Susana Ortega, Santi Soler i Sílvia Andrés, amb la veu de Jordi Turria.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. I know a dark, secluded place. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. One knows your face. La resta de dies, tancat per descans del personal. It's called Hernando's Hideaway. Olé. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Alícia al Mercat de les Meravelles.
Aquest estiu la calor potser no és tan intensa com l'any passat, però tot i així és important hidratar-se bé. Com que els diumenges a aquesta hora són territori Toni Massanés, ningú millor que ell, amb tots els coneixements acumulats de la Fundació Alícia per explicar-nos els principis bàsics d'una bona hidratació. Toni Massanés, bon dia, com estàs?
Molt bé, Gemma. I vosaltres?
Bé, bé, ben tornat al restaurant Caníbal. Escolta, Toni, sempre s'ha dit que una persona necessita beure entre 1,5 litres i 2 litres d'aigua al dia. Perquè ens fem una idea, això vindrien a ser entre uns 6 i uns 8 gots d'aigua. Durant l'estiu n'hem de beure més per això?
L'aigua, ja ho sabem, no? Som sobretot aigua, no? És la part més important que compon el nostre cos i que, a més, necessitem, no?, per viure, no?, d'una manera absolutament prioritària. O sigui, podem estar força dies sense menjar, però sense beure en absolut, no? Mm-hmm. I és veritat que l'estiu, a més, doncs, el suar, no?, que és una manera de mantenir la, ja ho sabem, no?, la temperatura del cos, que és important, o el respirar, fins i tot anem perdent més aigua, no?, i per tant, i també el filtrar, no?, quan anem al lavabo, totes aquestes coses, doncs, i per tant hem de beure'n més. Però la gràcia de tot això és que, en principi, si no, això anem donant compte si som gent gran, si estem fent activitats esportives...
que suposin un desgast físic.
Clar, que siguin molt, 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 molt forts i que no ens hi fixem, o si estem molt al sol, etc, no? I que, per tant, ens podem perdre cops de calor, totes aquestes coses, però sobretot gent gran, que la regulació té més malament. En principi, tenim el cos, com que aquesta és una necessitat tan important, mantenir el nivell d'hidratació és tan important, el nostre cos s'ha garantit de que això ho portem molt bé, diguéssim, no? I, per tant, ha creat molts sistemes per fer que sempre que ens baixi una mica el nivell d'aigua, de seguida nosaltres tinguem ganes, tinguem necessitat, tinguem desig de beure, no?
Clar, i al revés, que passa que no sempre tenim set, Toni.
No, però, mira, hi ha un llibre que acaba d'aparèixer fa... poder fa un any, que a mi m'agrada molt. És un llibre teòric, de fet diu que serveix com a punts de la universitat, fet per un professor d'aquí, l'Ignacio Morgado, que es diu Deseo y Placer.
Correcte, sí.
Que explica precisament això i que dedica un capítol, jo crec, dels primers, perquè és molt important, precisament a les 7, a les ganes de veure. Per què? Ell què explica? Diu, el nostre cos, hi ha unes necessitats d'uns certs equilibris, que se'n diu l'homeostasi, que són absolutament necessaris per viure. Allò primer que necessitem per viure, que és beure, menjar, no?, tenir energia, tenir aigua, dormir, no?, recuperar això, després reproduir-nos, no?, tenir, diguéssim, descendència, totes aquestes coses biològiques, que són absolutament allò que formen part de la definició de vida, no? La vida es defineix perquè els éssers que fan això estan vius, i els que no ho fan, i aquí aquests dies hem après que els virus no se sap si són vius perquè hi ha algunes d'aquestes coses que no poden fer per si mateixos, no? Doncs els que fan això d'una manera autònoma són els definim com éssers vius. Això, imagina't si és important. Doncs això, no? Com que ho necessiten tant, tenen uns sistemes, i acostumen a ser aquests sistemes emocionals, en el cas dels animals superiors i evidentment dels éssers humans, que ens garanteixen el fer-ho, no? I en aquest cas això, no? Beure és una cosa que si no tenim això, cap problema, no hi hem de patir. Perquè això, perquè ja quan ens baixi el nivell d'aigua, el cos, doncs tindrem set. I quan la sadollem, quan en tinguem prou, perquè si n'arribéssim a tenir massa també arribaríem a tenir problemes amb les nostres cèl·lules, amb l'equilibri osmòtic i tota una sèrie de coses, doncs també ja se'ns passa, no? I després, doncs aquesta relació, com diu el títol del llibre, de desig, plaer, fa que no haguem de patir, perquè en principi, en condicions normals, no?, la majoria de la gent regulem molt, molt bé i d'una manera molt fina aquesta necessitat que tenim d'hidratar-nos.
De tota manera, hi ha indicadors que ens faciliten, doncs, això, saber si estem prou hidratats o no, Toni.
Sí, clar, això, a part de la set, que és el gran indicador, dic, però, per exemple, això, no?, si ens fixem amb el color de l'orina, no?, doncs, que és això, no?, que anem filtrant les coses. Si no tenim prou aigua, el que fa és anar concentrant més en la poca aigua que té el nostre cos, no?, totes aquestes substàncies que eliminem. Per tant, què ens passarà? Que l'orina serà més fosca.
Clar.
Si l'orina és molt fosca, és que estem poc hidratats.
En canvi,
si l'orina és més transparent, és que n'estem més, diguéssim.
Clar.
Aquesta és una mica...
La principal font d'hidratació és l'aigua, això, sens dubte. El que passa que també ens hidratem quan mengem determinades fruites i verdures. Què podem beure que no sigui exactament aigua, Toni?
Doncs això, no? Primer podem menjar per hidratar-nos. Això, que ho sapiguem, no? Si mengem això, una amanida, ens estem hidratant molt, perquè estem parlant que un enciam és pràcticament tot aigua, no? Si nosaltres ja som sobretot aigua, un enciam és pràcticament tot aigua, no? O una fruita, evidentment. Però La majoria de líquids, la majoria de líquids també estan composos sobretot per aigua, en un 90 i tant per cent, o en un 80 i tant per cent en el cas de begudes alcohòliques. No tots els líquids, ho dic perquè, per exemple, evidentment l'oli no té aigua, no? I clar, també és líquid, però la majoria de les coses que ens venen de gust veure, no? Que aquesta idea del desig ens dona, doncs ens aporten aquesta aigua, i a més ens aporten coses que també perdem per la suor o per l'orina, no? Que també ens convenen, no? Perquè també les hem de reequilibrar-les, no? Que són aquestes sals minerals, que són totes aquestes microsubstàncies que ens aporten. Per exemple, les infusions, no?
Les fredes infusions. O calentes, Toni?
Tu com t'agraden?
A mi, a l'estiu, fredes.
Bé, jo crec que amb això hi ha una qüestió cultural important, eh? Hi ha gent que diu... Per hidratar-te, en principi, seria pràcticament el mateix, és igual, diguéssim, no?
Complirien la mateixa funció.
Clar, però hi ha gent que diu, mira, el desert, no?, es veu en el te bullent, no?, i per tant, fa la sensació, no?, si veus una cosa calenta, llavors tens menys calor, no? També passaria amb la dutxa, això, no? Hi ha gent que a l'estiu li agraden les dutxes fredes, o hi ha gent que li agraden les dutxes fredes, perquè és quan surt, per contrast, diguéssim, llavors sembla que estigui
exacte,
més fresc. És una mica aquesta sensació psicològica, eh? Però jo també vull afegir que... abans, sobretot, i a l'estiu especialment, les begudes es prenien bullent, també perquè era una qüestió, un cop més, de seguretat alimentària, no? O sigui, si l'havies bullit, en un moment que feia calor, sabies que allò que et anaves a prendre no hi havia, diguéssim, no hi havia proliferat microbis que et poguessin fer mal. A més, també aquesta idea, i està molt bé, per tant, si ens agraden les coses calentes, doncs ens les prenem calentes, no hi ha cap problema, i si ens agraden les coses fredes, ens les prenem fredes. L'important és que bevem i això, i les infusions sense sucre o amb poc sucre són la millor manera una de les millors maneres d'hidratar-nos. També una altra seria amb begudes aromatitzades, amb pells de cítrics, una punta d'acidesa també sempre hi dona bé, un raig de suc de llimona petit, etcètera, etcètera, o ficar, per exemple, dintre l'aigua, no? Doncs, una mica de gel, però també ficar-hi rodanxes de cogombra, unes fulles de menta, totes aquestes coses que ara trobem a vegades en gerres, no? Quan anem a, no sé, des dels hotels fins
a, no?
A una reunió
cafeteries.
I la gent ens vol... Exacte, ens vol cuidar una mica, no? Ficar-hi això, uns trossos de préssec, totes aquelles coses que poden aromatitzar, i sense afegir-hi sucre, donant-nos un punt de diversió, no? D'interès per això, no? Per afegir a l'aigua. Totes aquestes coses sempre són aconsellables.
La kombucha també seria una bona opció, Toni.
Sí,
sí. No ho has dit gaire kombucha, convençut.
No, perquè anava a dir... Però compte, perquè també ja té sucre.
Clar.
O sigui, pot tenir una part important. O sigui, és bo... No passa res per prendre'n una, Però anem en compte, perquè una cosa que ens passa a l'estiu, és que, curiosament, i no som conscients, és que normalment arribem, encara que ens sembli que no, podem arribar a ingerir més calories que a l'hivern, i això és perquè aquesta sensació de voler-nos refrescar, real, no?, de poder d'hidratar-nos més o de tenir calor, doncs fa que això, no?, que bevem més begudes, que bevem, que mengem més gelats, que tot això està molt bé, ara hem de sumar, diguéssim, no?
I fer-ho amb moderació.
I per tant, exacte, tot el que no tingui sucre, cap problema, no? I per tant, infusions, begudes aromatitzades, cafès, cafès sense sucre, diguéssim, molt, molt poc sucre, cafè infusionat, si vols, cafè en gel, totes aquestes coses, doncs aquí ja no... tant com vulguis, tira, diguéssim, no?
Mm-hmm.
Però si fiques sucre, doncs això, fiques sucre i fiques alcohol, compte, totes aquestes coses ja amb moderació. Tu em dius el kombucha, però jo et dic, molt bé, i està molt bé, i sí, i és divertit, perquè és un fermentat que ens ha arribat i que és amb té, no és que...
Té aquest punt de la bombolla, també.
Exacte, però també en tenim la nostra tradició i també en tenim fins i tot amb bombolles, que ja fèiem i que ara n'hi ha una que l'estem recuperant, que es feia tradicionalment, però que l'estem recuperant, segurament, perquè seria una forma nostrada, ni millor ni pitjor, diguéssim, de kombucha, que és la infusió de flor de saúc.
Ah, mira, no l'he tastada mai, Toni.
Doncs la infusió de flor de saúc, o igual, si has anat de viatge, tu que ets viatgera, el del flower, No sé si et sona, perquè els anglesos també trenen i fins i tot la venen als súpers, diguéssim, una aigua bicarbonatada, que pot ser sense alcohol o molt poc, però que és una fermentació d'aquestes. Es fa amb flor de saúc, que es cull a la primavera, ara ja estan florits els saúcs, en tenim molts a casa nostra, Som un país de saúc, que ho sapiguem. I que se'n pot fer una infusió molt bona, que es pot vendre tal qual, només infusionada, però que si tu li poses sucre, que és una... per això et dic que s'assembla una mica com un... si poses sucre i el deixes tapada amb una gasa a l'aire lliure perquè hi puguin entrar aquells microorganismes que faran que fermenti, menjant-se el sucre i transformant-lo en una mica de gas, una mica de... una punteta darrere d'alcohol, doncs amb això faràs el que se'n deia tradicionalment xampany de saúc, que també és refrescant, aromatitzant, perquè el saúc és molt aromàtic, per prendre... insisteixo, el nivell de sucre farà que sigui amb més moderació, però que ens pot refrescar i, a més, mira, podem fer a casa aquestes experiments, si voleu. Té que tenir un punt d'acidesa, també, per garantir que no es faci malbé tot això, però si voleu receptes, diguéssim, per internet, veureu que n'hi ha...
Doncs m'apunto la idea, Toni. Jo t'he de confessar, Toni, que per mi l'estiu és sinònim de gazpacho, És una cosa que no falta mai a casa meva. És un dels grans clàssics, de l'alimentació de l'estiu. Què en sabem del seu origen per això, Toni?
Mira, és un clàssic que, si parlem específicament de Catalunya, és relativament recent i té molt a veure la moda que ara sigui absolutament part de la nostra alimentació quotidiana, el fet, evidentment, van venir molts andalusos, i molts són fills, els catalans som una barreja fantàstica de gent que ha vingut de tot arreu i que van portar aquesta beguda. En realitat, abans t'he dit que una amanida, o sigui, que amb l'amanida podies veure, El gazpacho és una amanida, és tal qual, una amanida triturada.
Exacte.
El gazpacho és una amanida triturada tal qual, no té això. Si vols que sigui més beguda, per entendre'ns, i afegeixes més aigua, si vols que sigui més espès, crema, sopa, digue-n'hi com vulguis, i afegeixes menys, No té més història que aquesta. Si te la veus, diguéssim, a gots, que t'encanta, que la tens a la nevera i t'encanta, doncs llavors, com més líquida, més farà la part aquesta, portarà la part més d'hidratació, però és una cosa, evidentment, saníssima, etc. Això ve de molt antic, ve d'aquestes begudes, aquesta combinació aigua-vinagre, aigua-vinagre-cogombra, fixa't que abans he dit aigües aromatitzades amb cogombra,
Sí.
Fiquem-hi acidesa.
Ja vindria a ser això.
També t'he dit un altre lloc. Clar, això, fins i tot la punta d'all és una cosa que algun cop hem parlat, els nostres diàlegs que, com a beguda, que ara ens sembla raro, doncs en d'altres llocs del món el posen, En aquest cas a Iran, per exemple, el trobaríem amb la beguda aquesta que ha fet amb iogurt, amb l'Iran, totes aquestes coses, fixa't, doncs una barreja de tot això, que a partir d'un cert moment, que només pot ser a l'època moderna, si el trobem aquí, però també podria ser que viatgés a Mèxic, Ho dic perquè hi ha una literatura... Això últimament ho estan mirant, diguéssim, ha d'incorporar el tomàquet, Abans el gazpacho era sense tomàquet, el cogombre... amb vinagre, amb all i totes aquestes coses, ja podia ser un gazpacho, però ara no l'entenem sense el tomàquet i tampoc sense el pebrot. Dues coses que ens venen d'Amèrica, per tant, és quan s'acaba d'incorporar tot això que acaba sent aquesta amanida, diguéssim, tan florida, que realment, a més, té una cosa, O sigui, nosaltres aquí ens va arribar per la nostra part, diguéssim, de migració andalusa, de postguerra i de 50s i 60s, però en realitat el gazpacho està conquerint el món per dret prop, perquè és gastronòmicament i nutricionalment una delícia.
I després podríem discutir què és el gazpacho estricte i si se'n pot dir gazpacho, per exemple, si incorpora maduixes o síndria o cireres. Això seria un altre debat, Toni.
Sí, això sí que és molt... Això sí que és recentíssim. Va començar amb l'alta cuina. Això és molt, molt... És una cosa de fa 15 anys o una cosa així, 17 anys. Va començar molt a l'alta cuina, això, i en canvi ara s'ha fet absolutament també popular, És aquesta idea de plats que van o sigui, el gazpacho va anar de baix, absolutament plat pobre, de gent que anava
correcte.
Al camp, que ficava una mica de pa sec amb una mica d'aigua del canti, i una mica d'all i vinagre per d'això, i després les fruites que trobava de l'hort, diguéssim, del tros que estava manant, per dir-ho d'alguna manera, arriba a l'alta cuina, la cuisine francès, la nouvelle cuisine francès dels 70, d'això, com a gran cosa, exòtica encara en aquell moment, incorpora alguns gazpachos, aquí també, i en canvi després aquesta idea de gazpacho gaspatxo creatiu, gaspatxo barrejant fruita i verdura, que ja sabem que les fronteres són molt indefinides, no, en aquest sentit, doncs sí. Acaba socialitzant-se absolutament. Aquests viatges, que a mi m'agraden tant, entre no, la gastronomia, diguéssim, cuina més exclusiva i tal, i la socialització o la cocreació vinguda de la quotidianitat del poble més, del dia a dia. No? I deixa'm dir-te una cosa. I si el gaspatxo és una amanida vegetal, el salmorejo, que ara també està molt de moda, que també ens
ve
de més espès, et seria el pa amb tomàquet vegetal. Si ens fixem, pràcticament, pràcticament seria el pa amb tomàquet liquat. Deixa'm dir una cosa, nosaltres, Alícia, treballem molt per la gent gran, és una de les nostres línies de recerca, i per tant la gent gran o la gent que té una malaltia, que pot tenir ELA, que pot tenir ictus, que pot tenir el que sigui, que tenen disfàgia, problemes per, o fins i tot amb el Covid ara vam fer algunes coses, amb el clínic, que poden tenir problemes per empassar, per empassar bé, perquè no se'n vagi el pulmó i totes aquestes coses. I aquesta gent necessita moltes coses triturades, texturitzades i tal, perquè no poden mastegar bé, etcètera, etcètera. Doncs el gaspatxo i el salmorejo, no? A vegades allò dius, ostres, tenen que menjar amanida aquesta gent, perquè no només poden menjar coses cuinades, necessiten vitamines, o tenen que menjar... No? Doncs, i a vegades dius, escolta, és que moltes vegades quan triturem una amanida, quan triturem un pa amb tomàquet, no? per fer l'au, dius, però si això ja hi era d'alguna altra manera, no? És curiós.
Abans has dit una cosa, Toni, el tema de la socialització també ens porta a consumir molt més alcohol durant l'estiu, pel tema de, doncs, que estem més relaxats, que coincidim amb més gent, no sé què passarà aquest estiu, però una altre líquid que se n'abusa és l'alcohol i no n'hauríem d'abusar perquè provoca l'efecte contrari, oi?
Sí, claríssimament, o sigui, és normal, Escolta, quan tens molta calor, una de les coses bones, diguéssim, que ja no ens enganyem, no? És prendre una cervesa, és prendre un vinet, una copa de vinet fresquet, perquè aquest efecte psicològic, però també perquè, en el cas de cervesa més, el punt amargant, el punt de baix alcohol, però clar, tenim molta set, compte, perquè és evident que l'alcohol primer és molt calòric, jo diem sucre, o és molt calòric, però després, evidentment, de manera immediata, diguéssim, ens pot provocar problemes, pujada de temperatures, o sigui, en realitat ens estan donant no calories a dintre, però després també anem en compte, diguéssim, perquè som poc conscients dels nostres comportaments alimentaris i és veritat que amb l'alcohol sempre s'ha d'anar en compte perquè és un problema de salut pública important, no? Per tant, com tot, no?
Vigilem.
Tot, diguéssim, sabent-ho, controlant-ho tu i que no et controlin.
Toni, és el nostre penúltim programa, tot i que l'estiu també hi serem, ho explicarem la setmana vinent. Tornem a repetir el nostre mantra, que és producte fresc, de proximitat i de qualitat. Si ara anem al mercat, què hi trobarem? De peix, per exemple.
Doncs de peix, i depenent del dia, i depenent de les tormentes, i depenent de la sort dels pescadors i de lo bé que anem cuidant el mar, però podem trobar calamar, gamba, bròtola, lluç, capellà, sardina, seitó, tonyines, camarlà, maires...
I de fruita, Toni?
I de fruita, encara cireres, gerds, maduixetes, de bosc, si ens escapem. Albercocs, prunes, préssecs, préssecs plans o paraguaians. Quan dic, a vegades et dic préssecs plans i jo em diu, tothom n'hi diu paraguaians, de fet tothom n'hi diu paraguaios.
Paraguaios, sí, correcte.
I a vegades dic paraguaians i l'altre dia em van enviar un correu i em deien, es diu préssec pla, o com vulgueu, tothom n'hi vulgui com, ni digui com vulgui, nectarines, síndria boníssima, no? També.
I què ens diu el Bernat des del Mont Sant Benet, Toni?
Doncs perquè fa a la planta d'hivernacle, no? Ell que sempre està mirant a l'or, doncs podem... sabem que no ha patit l'excés d'aigua i que, per tant, té les mateixes característiques habituals. Recordem que un hivernacle, en principi, no també és sostenible. Una altra cosa que ja hem de mirar de no abusar sota els hivernacles on calafactats, no?, a l'hivern, totes aquestes coses, no?, que ens permeten tenir fruites fora de temporada i verdures de proximitat fora de temporada, però on aquí la petjada de carboni ja la qüestionaríem més, no?, diguéssim. Però, en canvi, els hivernacles de calafactats estan molt bé i aquí no hi ha problema, no?, perquè sota teulada no plou, no? Però... quan estem a l'horta d'exterior, doncs ha plogut molt, ja ho sabem, no? I per tant és un any molt bo per les fulles, està tot molt frondós, Si aneu al bosc ja ho veureu, sembla una selva, És maquíssim, no? Gràcies a que ha plogut,
que sí.
Feia tant, molt temps que no plogava tant. Però això què vol dir? Que també estan molt frondosos els espinacs, els enciams, les bledes, també el cogombre, la mongeta tendra, el carbassó, totes aquestes coses la pluja ho afavoreix, I també, per exemple, és un any excel·lent per menjar ceba tendra, eh? En canvi, productes, que quan és bona és molt bona, jo sempre dic la ceba és molt bona o és molt dolenta, crua, no hi ha entremig, no es pot menjar crua, dic, o és una delícia, no? Però de delícies s'han de trobar molt, doncs aquest any és un molt bon any, i en canvi això, no? Aquesta humitat ens fa fet patir especialment les plantes que pateixen quan hi ha molta aigua, com poden ser els tomàquets, les meloneres.
Ho tindrem en compte, Toni. Com sempre, moltes gràcies. T'espero diumenge vinent. No faltis, que serà l'últim programa de la temporada. No. Gràcies, Toni. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu.
¿Ha decidido ya lo que desea cenar, señor?
Sí, quiero su corazón asado en un horno de leña.
Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio.
I avui la propina la deixa la pagesa Dolors Català des d'Arbeca, a Lleida.
Així com no hi ha res que aturi l'activitat lenta però constant dels conreus, tampoc els pagesos i pageses del nostre país han abandonat el seu lloc ni oblidat la seva feina aquests dies estranys de pandèmia. I és que el nostre és un treball en què la constància, el saber observar i l'experiència són claus per a fer que les nostres produccions ens permetin seguir vivint en el món rural. Pel que fa a superar situacions adverses d'experiència, no ens en falta gens, començant per aquelles a què ens sotmet els capricis de la meteorologia. Així doncs, quan ens arriba una nova crisi, aquest cop social i sanitària, ens tornem, si cal, més observadors. Detectem que ara més que mai som imprescindibles per proveir d'aliments de qualitat i saludables a la població. I en un moment en què la mobilitat és un risc, els productors agroalimentaris s'uneixen en diferents grups i plataformes per tal de donar sortida als productes i fer-los arribar directament al consumidor a través d'una venda online. És segur que coneixeu algun d'aquests grups que ofereixen cistelles amb productes que destilen autenticitat perquè en coneixem l'origen i en reconeixem la frescor perquè ens arriben directament de la mà de qui amb passió i orgull els ha criat i fet créixer fins fer-los arribar a casa nostra. Fem confiança als productes de proximitat. El benefici ho és per a tots.
Tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrirem a la mateixa hora i canviarem una miqueta el menú. A la cuina, però, serem els mateixos. Susana Ortega, Sílvia Andrés, Pep Casanovas, Dani Jiménez, Rosa Silloé i una servidora, Gemma Safontria.
It's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.
more.